Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a comprovar com es pot deteriorar una amistat i també com es pot tornar a refer. La comèdia és T'estimo, però no tant, una versió catalana de Miquel Murga a partir de l'obra Pares i nines, de José Luis Alonso de Santos, protagonitzada per Josep Linuesa, Ferran Castells i Mònica Corral. La podeu veure al Teatre Gaudí Barcelona. De parelles estranyes n'hi ha de tots colors i de moltes menes. Aquesta n'és una, la de dos vells amics, un informàtic i un professor d'institut, que comparteixen pis marcats per un passat romàntic difícil d'explicar. Per això, de tant en tant, parlen de la nostra dona, un personatge absent, ex de l'un i ex de l'altre. A vegades els personatges absents mouen més els fils que els que apareixen en escena. Els espectadors de T'estimo, però no tant, podran comprovar que és així i descobriran algunes de les sorpreses que amaga la trama, ni que la més evident i previsible estigui amagada sota un dels coixins del sofà. Comèdia d'embolics, doncs, però sense gaires cops de porta. L'embolic surt en l'ambient i es va muntant i desmuntant a manera que es va coneixent quina és la relació i la situació dels dos principals personatges, els dos vells amics. La comèdia ha estat revisada, modernitzada i adaptada a la catalana per Miquel Murga, director de l'obra. Això vol dir que les referències són tan actuals com pròximes. La banda sonora també. I la geografia urbana s'inscriu en la Barcelona d'avui mateix. La trama de la comèdia T'estimo, però no tant, té un especial interès a no perdre pistonada amb els gags que es van succeint. Per això, quan fa la impressió que s'entra en un terreny massa suau, romàntic o estable de la relació de parella, de seguida salta una altra guspira que retorna els espectadors a la rialla. Bona feina, doncs, dels intèrprets, que caracteritzen molt bé les diferents cares del registre d'humor. La histèrica, desesperada, frustrada i negativa de l'informàtic i la serena, comprensiva, positiva i optimista del professor d'institut. I el de la Nines, una jove guia turística interpretada per la model Mònica Corral que debuta al teatre. Recordeu, doncs, T'estimo, però no tant, amb Ferran Castells, Josep Linuesa i Mònica Corral, comèdia dirigida per Miquel Murga al Teatre Gaudí Barcelona.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Sugar pie, honey bunch. You know that I love you.
Bona tarda, amics i amigues de Catalunya sense barreres. Des dels estudis de Ràdio Estel us saludem en el primer programa després de les festes de Nadal. Esperem que l'any provi molt i molt bé per tots plegats, molt especialment per les persones amb discapacitat i malaltia mental. Iniciem ja els nostres continguts amb una primera informació que ens arriba des del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat del CERMI. Endavant amb la Montse Faus.
El CERMI ha sol·licitat a la Direcció General de Tràfic que retiri del nou Reglament General de Circulació la possibilitat d'autoritzar carrils bici a les voreres de les ciutats. Planteja que en cap cas s'utilitzi per a la circulació de cap tipus de vehicle i es reservin en exclusiva als peatons. Davant la propera aprovació de la modificació del Reglament General de Circulació, que deixa a criteri dels ajuntaments l'autorització de carrils bici a les voreres dels municipis, el CERMI remarca que aquesta mesura posarà en perill la integritat dels peatons més vulnerables, com les persones amb discapacitat i les persones grans.
Tot seguit una repassada pels temes que tractarem en el programa d'avui dissabte 10 de gener o diumenge 11 per tots els que sentiu la repetició de Catalunya sense barreres. Les primeres causes trobades d'aquest 2015 que ens prepara el periodista Cisco Bages ens porten a parlar, entre d'altres, de l'estrena d'una pel·lícula. Serà divendres 16 de gener i es tracta de La teoria del tot, una pel·li que retrata la vida del científic britànic Stephen Hawking, afectat per l'esclerosi múltiple. Més arguments en aquest cap de setmana. L'espai maternitat i discapacitat de la psicòloga Rosana Moyano abordarem en profunditat, ara sí, el paper del pare d'un nen o nena amb discapacitats. I en la tertúlia de salut mental, amb els nostres companys de debat, sabrem què fan quan coneixen gent nova. Expliquen el seu trastorn mental o més bé s'evita tractar el tema. És una cosa dura, difícil. Com actuen davant de les noves amistats o a la feina? Aquestes i altres preguntes al debat final del programa. Doncs res, que ens posem en marxa al costat del Toni Huguet, al control de so, qui ha tingut moltes i bones sorpreses dels Reis, sens dubte s'ho mereix. Aquesta tarda la nostra historiadora, la Carmina Corominas, ens narra la trajectòria d'Astrid Lindgren, una de les escriptores més importants de la literatura infantil del segle XX. L'Astrid va morir cega i pràcticament sorda. Tots la coneixem per un dels seus personatges de més èxit, Pippi Caldes Largas.
Bona tarda. L'escriptora sueca Astrid Lindgren va créixer entremig de boscos en un paisatge de conte de fades. La seva filla Karin s'inventava noms divertits i llavors Astrid imaginava una història amb ells. Així va escriure el conte de Pippi. Aquest llibre el va portar a diversos editors que es van horroritzar en veure que Pippi era una nena poc modèlica, però va guanyar un concurs i per fi va trobar editor. Així va començar l'èxit de Pippi, de la seva autora i de gairebé els 60 llibres que va escriure. Astrid Lindgren és una de les escriptores més importants de la literatura infantil del segle XX. Els seus protagonistes són irreverents, intel·ligents, forts, febles i amb dubtes. Els seus llibres reflecteixen un esperit humanista i una defensa decidida dels valors de la pau, l'ecologisme i el feminisme. Astrid Lindgren va aconseguir numerosos premis. L'Andersen, el Nils Holgersson, el Premi Nacional de Literatura de Suècia, la Medalla d'Or de l'Acadèmia Sueca i el Premi de la Pau otorgat pels llibreters alemanys. Astrid Lindgren va morir l'any 2002, gairebé cega i amb la capacitat auditiva pràcticament minvada. People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man, people need love to make a good living, people need faith in a helping hand. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Everybody knows.
sense pa. Comencem a desenvolupar els continguts. Com no, fem un homenatge als periodistes assassinats per terroristes jihadistes a París aquesta setmana. Tot l'equip de Catalunya Sense Barreres, amb la Montse Faus, la Rosana Mayano, el Cisco Bages i Félix Rocey. Doncs, com no, hem de tenir presents els nostres companys i companyes de París. Sí o no? Bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Jo soy Charlie, no? Tots som Charlie, no? Tots som Charlie i també som... Hi ha una campanya, si us heu fixat, ha sortit aquest lema, totes les manifestacions que s'han fet de suport i de solidaritat amb els morts i les seves víctimes i les seves famílies, amb els cartells aquests de Jo soy Charlie, no? El nom de la revista, no? Però també hi ha hagut gent que ha sortit amb el nom Jo soy, el nom de la policia mort, en aquestes imatges tan tremendes que hem vist aquests dies de com un policia el rematen a terra, no? Allà a París, doncs aquest home era d'origen tunisià, era un home musulmà, diguem-ne que... I llavors la gent que posa Jesuit, no me'n recordo el nom d'ell, però posa Jesuit, i també hem de tenir aquesta cosa present, que comparem d'això, no? És a dir, que ja, com a periodistes estem duguts, i la solidaritat amb els parisins i amb el... Però també recordar que això no és una guerra de musulmans contra cristians, eh? I que s'ha de tenir en compte que...
És un acte terrorista.
Sí, és un acte terrorista, i que aquesta és una qüestió que és molt important per no atiar, o sigui, no respondre a la violència d'aquesta gent, a més violència. No?
Sí, crec.
A més, un dels morts de la redacció del Charlie Hebdo...
També era
musulmà.
Sí, sí, sí.
Jo crec que això és bàsic, eh? Perquè és que si no es fomentarà doncs, un odi que no toca.
Sí, no, realment ens fa veure que el problema no va molt més enllà del que veiem, no? És a dir, que no hi ha fronteres entre les persones i pot atacar, aquest terrorisme pot arribar a tothom. No?
La majoria de morts a tot arreu del món, per sí. Aquest fanatisme mal dit islàmic, no? Són musulmans, és a dir, que els occidentals morts en aquesta bogeria són minoria. Passa que potser són més espectaculars perquè veiem els vídeos que pengen a YouTube com li tallen el coll a un periodista o a un cooperant americà, anglès o d'un altre país occidental.
Cau més a prop, potser. Però
sí, segurament és això, ho veiem com més proper i bueno, potser...
En aquests sí, moments sí. A Jordània i als entorns de Síria i Iraq, que és on actua l'exèrcit islàmic aquest, hi ha milions de musulmans que han hagut de fugir del país i són aquests els que pateixen.
Sí, se'ns oblida, no?, que tots els són igual d'importants. No?
En qualsevol cas, solidaritat veiem... amb els companys periodistes per la llibertat d'expressió. Molts companys i companyes nostres, Cisco, es juguen la vida en indrets del planeta molt complicats. Aquí està Periodistes Sense Fronteres. Doncs Reporters Sense Fronteres intentant dignificar la seva professió, bueno, desenvolupada en unes condicions mortals la majoria de vegades.
Reporters Sense Fronteres, a més, és de matriu francesa, vull dir que la seu central la tenen a París i, clar, són els primers que han reaccionat. Això s'afegeix en altres elements que potser podem comentar un altre dia, que és que la professió de periodista és molt perillosa ara, perquè hi ha molta gent que va fer de periodista en aquests llocs, però sense un recolzament i un suport econòmic mínim, no? La mateixa gent de Charlie Hebdo havien tancat una temporada, van estar tancats perquè no tenien prou quartos, no? I ara estaven passant per una situació dificilíssima econòmicament, estaven plantejant campanyes de suport perquè no hi arribaven. Però, de totes maneres, el dimecres que ve tornarà a sortir Charlie Hebdo amb una tirada de...
Un milió d'exemplars, diuen.
No? I, bueno, amb no sé quants queden. No sé si quedaran 5 dibuixants i 3 o 4 escriptors, no?, per seguir endavant, no?
Vinga, doncs, fet això, passem a les causes trobades, sí?
I tant.
Amb to positiu.
Home, sí,
la primera causa.
Sí, sí, ja, jo crec que avui sí.
Ja la primera causa ha aconseguit que em convidis al cinema, imagina't. Doncs la primera secció de Catalunya Sense Barreres en aquest cap de setmana, del 10 i 11 de gener, són les causes trobades del Cisco Bages, vicepresident de SICON, Periodistes per la Solidaritat i la Comunicació. I deia jo, Montse, que he aconseguit que el Cisco Bages em convidi al cinema, però...
Sí, Anna, perquè el proper divendres s'estrena la pel·lícula de La teoria del tot, que retrata la vida del científic britànic Stephen Hawking, que tot i patir esclerosi múltiple, doncs ha sabut desenvolupar la seva capacitat intel·lectual per convertir-se en un dels divulgadors científics més valorats mundialment. Està format en els camps de la física, l'astrologia i la cosmologia i es comunica mitjançant un ordinador i la seva veu a través del sintetitzador s'ha fet popular arreu.
Sí.
té 72 anys, i la setmana que ve podrem veure la seva vida recreada pel director James Marsden, oi que sí, Cisco?
73, perquè em va fer
73,
ahir...
73, doncs, ahir, per ahir, molts ahir, anys des d'aquí.
Abans d'ahir va ser el seu... aquest dijous va ser el seu cumpleanys. Però sí, bueno... ell pateix esclerosi lateral amiotròfica. Suposo que no és ben bé esclerosi múltiple, que com ho vaig explicant, potser caldria que algun dia paressin més a fons,
sí,
no?
Sí, l'ELA.
L'ELA, no? Ell pateix l'ELA. I des dels 20 anys. La pel·lícula el que parla és de... està basada en, en un llibre que va fer la seva primera dona, la Jane Wilde, que explica quan es van enamorar i quan es van casar i que va coincidir justament quan li van diagnosticar la malaltia. No? I llavors és aquesta etapa de la vida, no? La que surt a la pel·lícula. I, bueno, com el seu combat i tal. Li van diagnosticar a l'ELA, no només això, li van dir que li calculaven 2 o 3 anys de vida. No?
Clar, perquè és un dels tipus d'esclerosi més cruenta, vaja.
Doncs ell és dels afortunats que aconsegueix superar-ho i tenia 20, 21 anys quan li van diagnosticar, que acabava d'entrar a Oxford, crec, i bueno, n'ha viscut 52 més, no?, i continua donant guerra.
Sí, que és una pel·lícula pels que creiem en l'esperit de superació, sí o sí.
Sí o sí, 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 per descomptat que és no venir-se a baix, no enfonsar-se quan et diuen que et queden 2 o 3 anys de vida, mantenir el combat i la vida amb la dona. Bueno, ell ha fet una vida més o menys relativament normal dintre del que cap, tot i que està actualment parla movent les galtes, és a dir, que el seu deteriorament muscular ha arribat a un extrem en què ni tan sols amb els ulls pot ja... aquella veu que se sent a vegades no? Mecànica, doncs està feta amb un sintetitzador que mou ell amb moviments de la mejilla, no?
Escolta, però aquest és un científic polèmic, a més, que ens pots dir de les seves teories?
Pues no m'ho facis dir, perquè ho he estat estudiant i no aconsegueixo entendre-ho.
Home, clar, no ets físic, no, ha de ser difícil,
M'ho he estat llegint, és que a més, jo soc d'aquells que aquestes pel·lícules de Star Wars i això no les entenc mai, vull dir que mai sé què passa, perquè jo soy tu padre, no sé què.
Mira que t'agraden, eh?
Però, sí, m'agraden, però no les entenc. I no sé com passa, m'ho passo molt bé veient les pel·lícules, però no m'entero de res, no? I amb això és el mateix. Ell ha treballat molt el tema aquest dels agujeros negros, no? El Big Bang, com va ser el Big Bang, i llavors... però, bueno, m'ho he estat llegint i no s'ho puc explicar, perquè és que, bueno, puc llegir el que diu, però no sé què dic, perquè, bueno...
A la teoria del tot no surt res de tot això?
Sí, sí, sí. Ah. Més o menys està vinculat a... a la pel·lícula no s'aprofundeix, és a dir, que és una pel·lícula més ben romàntica que no pas altra cosa, eh? Vull dir que no... Surt la teoria del tot, però molt, molt indirectament, eh? Però és que no sé què dir-te, és molt raro tot això, no? A mi ja m'estranya com funciona un WhatsApp, imagina't tu que t'expliqui que els forats negres no eren del tot negres, sinó que emeten radiació i es poden evaporar i desaparèixer, no? I que l'univers no s'acaba mai. Bueno, no, això és el que diu ell, és la teoria de tot això, que l'univers no s'acaba. Bueno, com dir que no s'acaba?
Molt interessant.
I el Pol Nord, sí, sí. També és això, ell també deia que al Pol Nord no hi ha nord al Pol Nord, perquè com que no es pot anar més al nord al Pol Nord, doncs no hi ha nord al Pol Nord. Ai, mare de Déu. Que no.
Bé, vinga. Cisco, que jo sé que tu ets comprador del cupó de la 11. De fet, l'altra setmana em vas regalar un número que em va tocar una miqueta, d'evolució, per això no t'he dit res. Però ara has trobat com a causa trobada la grossa de Nadal. Què ha passat aquí?
Doncs sí, la grossa de Nadal que va organitzar el govern de la Generalitat del número premiat va ser el 91.614, però ara resulta que ningú no l'havia comprat.
Ja ho veia jo.
Per tant, el govern es va estalviar de pagar els diners corresponents a aquest premi i, total, que la partida anirà a parar al Departament de Benestar Social i Família. Total, 28 milions d'euros.
Sí, una notícia dolenta pels que apostaven a la grossa, però que potser, pels que tenim necessitats socials, va bé la cosa.
Sí, es dedica entre el 16 i el 20% dels diners ingressats en la grossa a causes de tipus social. I això de que no toqui no és nou, d'aquest any. L'any passat va tocar, però només s'havien venut 30 de les 60 sèries. És a dir, que aquesta grossa no acaba de tenir la sortida d'altres loteries.
Com la 11, que sempre toca.
Sí, clar, aquí no fan mai, no? En canvi, sí que és cert que això sí, que bueno, una part dels recursos es dediquen a benestar social i a temes... En aquest cas, l'any passat es van dedicar a nanos en risc de pobresa i aquest any han ampliat l'àmbit i també es dedicarà a associacions que treballen amb discapacitats, a persones amb discapacitats, amb la qual cosa, doncs mira, sí que és d'agrair que aquesta vegada no hi hagués ningú que li toqués, no?
Aquesta vegada són 8 milions d'euros.
Sí, l'any passat van ser entre 5 i 6 i aquesta vegada són uns 8 milions d'euros que encara s'ha de determinar com es reparteixen.
Ens ho expliques, Siscu.
Sí, ho hauré d'investigar com fan, com, suposo que fan algun concurs o que en funció de la declaració d'Hisenda o aquella X que es posen allà, no sé com anirà, però bueno...
Escolta, els catalans han cobrat menys grossa aquest any? Què ha passat?
Pràcticament el mateix, que vindria a ser que no va bé, diguéssim, no? Perquè es van gastar l'any passat 25 milions d'euros i aquest any també 25 o 26, és a dir, que la cosa no creix i... No sé què ho fa, no sé si potser... Perquè mira que la campanya n'han fet, diguéssim, perquè des de la primavera que veiem aquell cap gros de la Núria Feliu, o qui sigui aquell cap gros, no?, que feia la campanya de la grossa, no? I no acabaven de... Bueno, mira, no ho sé, són 25 milions, dels quals dic que un 20% n'hi ha a parar a causes socials, cosa que segurament serà molt benvingut per moltes entitats que tenen problemes.
Doncs per causes socials sí que van destinats als recursos que s'obtenen amb la venda del cupó i de tots els productes de jocs de la 11. Gràcies a aquesta obra social, doncs moltes persones amb ceguesa o discapacitat visual, com la filla de la Montse Faust, doncs sí, tenen suport educatiu.
I tant que sí.
Què està fent la nena ara?
Està fent primer de batxillerat.
Primer de batxillerat.
Sí, sí.
En suport educatiu de la 11.
En suport des de ben petita.
O podem fer programes com aquest, Catalunya sense barreres, posar temàtica social en diferents mitjans de comunicació o suport a persones amb discapacitat a través de la Fundació 11. O sigui, que no ens fallieu, amics de Ràdio Estel, sempre un cupó de la 11 a la butxaqueta. Sí? Vinga, més cosetes. Oh, hepatitis T.
Doncs sí.
Montse, fes-me un resum de tot plegat, perquè, clar, l'última notícia...
No és fàcil.
Són les tancades als hospitals de pacients. Però a veure, anem a fer una recopilació. Què ha passat aquí?
Els laboratoris Farmacet van descobrir un nou medicament, el Sovaldi, que cura en un percentatge superior al 90% els malalts d'hepatitis C. I una altra empresa farmacèutica va comprar aquests laboratoris per 8 milions d'euros i tot seguit va començar a oferir...
8.000, Montse. 8.000 milions d'euros.
He dit 8 milions.
No t'ho pots ni creure.
No me'n puc ni creure.
8.000 milions d'euros.
Que m'havia tret les ulleres i no veia res.
Però és que tampoc 8 és normal.
És que són molts diners i no sé ni on ficar-los.
És part del problema, això.
Bueno, i tot seguit va començar a oferir aquest medicament a les diferents administracions a un preu extrapassat, astronòmic, oi que sí?
A França?
A França, doncs, cobra 56.000 euros per cada pacient, als Estats Units 61.700, Espanya va pactar un cost de 25.000 euros i el govern espanyol ha dedicat 125 milions d'euros, amb els quals es poden tractar entre 5.000 i 7.000 persones. I hi ha 30.000 pacients que necessiten el tractament.
Doncs la revolta es veia venir, Siscu.
Es veia venir i ja hi havia hagut revolta abans. El que passa que no havia arribat aquí, perquè això, com deies tu abans, costa de creure, que realment un agent, un farmacet, van crear un remei miraculós. Aquells que passa que mai no t'ho creus, no? Que diuen, doncs hi ha una cosa que cura la hepatitis C, doncs sí. Si algun dia, suposo que sortirà el mateix amb l'Alzheimer o segons quin tipus de càncer, que també troba una solució i realment moltes vegades sentim els mitjans de comunicació, ha sortit una cosa que cura no sé què, i després resulta que han de trigar molts anys a fer proves, la malària, portem anys buscant solucions i remeis i no l'acaben de trobar mai. Però això és així, això és veritat, aquesta cosa, el meu pare va morir d'això, el meu pare va morir d'hepatitis C, i va morir fa anys, i llavors aleshores no hi havia aquests remeis, no? Ara podria estar viu, si l'haguessin tractat amb aquests medicaments, no?
Però clar, com que no hi ha per tots els pacients, és que s'han format les revoltes, entre altres, hi ha tancades a hospitals, sí?
Sí que n'hi hauria d'haver per tots els pacients. El que no hi ha és una distribució de la societat de forma que ho faci fàcil. Perquè aquesta gent, com deies tu, el Gilet va comprar Farmacet, que és la que tenia la patent, el que va crear, no? Va pagar una burrada, això que deies tu, 8.000 milions, d'on surten 8.000 milions d'euros per això? Mai havia passat, no? Però aquesta gent ja veia això. Va veure que ja hi havia un medicament que servia per curar la hepatitis C i va dir, ui, això ens fotrem rics. I es volen fer rics. I s'estan fent rics. En els primers 6 mesos de l'any han guanyat quasi 1.000 milions d'euros venent aquesta cosa, no?
I la solució, segons els metges?
La solució, jo crec que la solució, com són els metges, és donar-li això a tothom. El que passa que, clar, com que de moment encara és tan car, la solució és donar-li a la gent que està més malament. Però això no és just, diguéssim, no? Hi ha gent que... L'hepatitis C, aquí a Espanya hi ha 900.000 persones que la tenen, no? El que passa que la pots portar durant tu i jo, nosaltres, quan sobretot nosaltres...
Sí, sense saber-ho.
La podem portar dins i no sortiré fins d'aquí 20 anys.
La malaltia silenciosa, podem no saber-ho, sí, efectivament.
És un virus que es va reproduint al fetge i tal, no? I abans va creixent, no? I, bueno, pot aparèixer d'aquí 20 anys, no? Però bueno, hi ha moltíssima gent, desenes de milers de persones que estan patint les conseqüències ja, i aquesta gent hauria d'estar tractada. No caldria esperar a estar molt malament, tenir cirrosi o càncer hepàtic, perquè et donin... I què és el que ara s'està fent? Ara es cura...
Sisko, però la causa trobada on és? Perquè, positiu, la pel·li del científic, sí, la grossa d'anada, el que no toqui, doncs mira, obra social.
La primera és que realment
però...
es demostra que la medicina pot trobar remeis per malalties que fins ara es considerava que no es podien tractar de cap manera, no? I la segona causa és que guanyarem. La segona causa és que aquest de Gilet és mala gent.
Aquí
hem d'apretar i aconseguir que realment... En 90 països del món han acceptat que es pugui comprar 700 euros. 700-800 euros. A Egipte, països del tercer món, no? Com que són pobres i no poden pagar, doncs mira, bueno, aquí us ho venem a 700 euros, no? Però als Estats Units ho quedes tu, no? 60.000 euros o a Espanya 25.000 euros. No? Això no pot ser. I penseu que això de Gilet, els amos, el president, va guanyar 170 milions d'euros aquest any. Amb aquell que obre en un any, es poden curar 30.000 persones.
Sí, senyor. Repeteix aquesta última idea per tancar l'espai.
Pues això, el que cobra el president d'aquesta empresa, s'haurien de curar i es curaran 30.000 persones.
Veus tu la distribució de la riquesa? No renunciem a que sigui justa, sí?
Ho seguim, home, això no pot ser. La vida primer que has dit que els quartos, això és que està tan clar que no, aquí no afluixarem,
Vinga, doncs ho deixem en aquest...
No jo, la plataforma d'afectats que es tanquen
el
Trobeta de Girona, el 12 d'octubre de Madrid, i ara aquest cap de setmana també fan una manifestació cap al Palau de la Moncloa a veure el Rajoy i estirar-li la barba.
Vinga, us heu plantejat mai per què, a mesura que ens fem grans, tenim la sensació de que el temps vola? Com a la ràdio, vaja. Com que no hi ha resposta, me'n vaig amb la Berseguiu, que l'ha trobat amb la seva àvia i amb un grup de científics.
El calidoscopi de Berseguiu.
La meva àvia solia dir-me que a mesura que et fas gran, el temps passa més de pressa, que tens la sensació que te l'arrenquen de les mans. Aleshores jo somreia perquè era una nena i a mi em semblava tot el contrari. Els estius se'n feien eterns i un any escolar no acabava mai. Estem al 2015 i darrerament recordo aquells mots de l'àvia, pronunciats amb saviesa i escoltats per una persona, aleshores ignorant, incrèdula com jo. Una cosa és el temps marcat en els rellotges i l'altra la percepció subjectiva del temps. 3 minuts gaudint d'una cançó passen volant. 3 minuts esperant una notícia transcendent s'eternitzen. La pregunta que em faig avui, però, és la següent. Per què tenim la sensació que el temps vola a mesura que ens fem grans? Neurocientífics i psicòlegs donen voltes a aquest fenomen des de fa temps i hi ha teories per tal d'explicar-lo. La majoria d'experiències noves s'acumulen durant la infantesa i la primera joventut. Per això, durant aquests anys, sembla que el temps és més llarg. El professor holandès de psicologia, Douwe Draïsma, considera que el temps psicològic discorre en un rellotge intern guiat pels nostres records. La duració i el ritme són fabricats per la memòria. Com deia el filòsof William James, l'escurçament dels anys es deu a la monotonia dels records. Quan l'experiència és repetida, el nostre cervell ha de gastar menys energia i tenim la percepció que el temps passa més de pressa. La clau, experiències noves. El cervell gastarà més energia, haurem de posar-hi més atenció i tindrem la sensació que el temps transcorregut és menor. Us poso un exemple. Un dia de viatge a un lloc desconegut, amb moltes activitats. Uf, quantes coses hem fet en un sol dia. Que ben aprofitat. Aquest dia no ens ha passat volant. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Baby, give me just one look. You can't start a fire.
Seguim compartint la tarda d'aquest dissabte 10, diumenge 11 de gener, ara amb una altra breu informació. Ens traslladem a la Molina amb la Montse Faust per parlar-vos d'una prova del Campionat del Món d'Esquí per a persones amb discapacitat.
La Molina serà un any més la seu de la Copa del Món d'Esquí Alpí per a persones amb discapacitat. Els millors esquiadors del món es reuniran a l'estació per disputar 4 slàloms a l'estadi de competició de Roc Blanc. Des del dia 8 i fins diumenge 11 de gener, l'estació d'esquí de la Molina rep a més de 50 esportistes vinguts d'arreu del món per a disputar la Copa del Món d'Esquí Alpí de la International Paralympic Committee, IPC, per a persones amb discapacitat física o visual. A la Copa del Món hi participen 5 esportistes espanyols, entre ells el campió paralímpic John Santacana, amb el seu guia Miguel Galindo. L'esquiador espanyol amb discapacitat visual va participar a 4 Jocs Paralímpics d'hivern i va obtenir un or i una plata als de Sochi 2014. Una altra participació esperada és la del català Gabriel Gorce amb el seu guia Arnau Ferrer, que també va competir en els Jocs de Vancouver 2010 i Sochi 2014 i va aconseguir bronze en els darrers. També s'esperen representants d'Alemanya, Àustria, Canadà, França, Gran Bretanya, Itàlia, Japó, Nova Zelanda, Rússia i Suïssa.
Nostre espai destinat a parlar de temes relacionats amb la maternitat i la discapacitat. Una secció que podem fer gràcies a la col·laboració de la Rosana Mollano, és psicòloga de CIC, l'Associació Catalana de Cardiopaties Congènites, i una gran amiga de Catalunya Sense Barreres. Rosana, què tal? Bon any, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Avui toca parlar una miqueta dels pares.
Sí, no ens oblidem dels pares. Sí.
Perquè algun oient ha dit, eh? I
sí,
què passa?
Sí.
La Rosana no parla de nosaltres?
Aquí, no?
Molt bé, molt bé.
Sí.
Parlem del paper del pare d'un nen o nena amb discapacitat. Moltes vegades hem tractat el programa que en diverses ocasions, quan una parella té un fill, la seva relació pot canviar i els seus rols també. De quina manera?
L'arribada d'un fill suposa un canvi vital molt important, això està clar, i representa un creixement personal, una maduresa que un adquireix, no?, com a persona, però també representa uns canvis en el funcionament del dia a dia, per molt que sembli una cosa banal de parlar-hi, però sí que és veritat que hi ha canvis en el rol dels pares i de les mares. Hi ha canvis en les tasques diàries, en les tasques domèstiques, ja canvia les feines, hi ha canvi fins i tot en les hores de son que un pot fer, que pot tenir, no? És a dir, que suposa uns canvis importants i això modifica o altera d'alguna manera el funcionament que pot tenir una parella.
Hi ha diferències entre homes i dones?
La dona es carrega molt més de la feina, això ja per tradició.
Avui en dia també?
Avui en dia sí, perquè pensa que nosaltres venim d'una tradició molt patriarcal, molt centrada en el que el pare té... exerceix el seu paper de pare una mica a distància, no?, respecte a la criança dels fills, i encara això es fa bastant palès. Molt sovint són les mares les que deixen de treballar el temps que disposen, i a vegades quan arriba un fill amb discapacitat deixen més enllà d'aquest temps, no? És a dir, que
tu veus a l'hospital cada dia, això.
Ho veiem constantment. Nosaltres, jo estic molt acostumada a parlar justament amb les parelles en què es troben en situacions de conflicte entre ells, justament per aquest canvi de rol i aquesta nova etapa que comencen, no?, la qual la dona molt sovint ha de deixar de fer moltes coses que
però,
fins allà...
Però la figura del pare és importantíssima pel nadó.
Clar, la figura del pare és importantíssima, per això volia dedicar un programa a poder parlar d'això, no? No ens oblidem que el pare representa l'autoritat, els límits, representa d'alguna manera la llei de la societat, no? Això seria una cosa que podríem dir que està a la base de tot el funcionament. I justament pels fills és necessària aquesta figura del pare o aquesta figura que posa autoritat i que posa límits a les coses, no? Llavors sí que és important que el pare serveix per acompanyar en el descobriment del món, no? Però també per veure que a vegades hi ha frustracions i hi ha situacions que no s'assoleixen o que són difícils, hi ha limitacions, i el pare té que ajudar el fill a veure que això doncs s'ha d'acceptar i s'ha de buscar recursos i maneres de fer. És a dir, que el pare té una figura, és una figura important per la creixença d'aquest fill, per l'envolupament.
El cert és que no sé si avui en dia aquesta figura ja ha quedat com una mica més modernitzada, no sé si seria la paraula, més adaptada als temps actuals, perquè...
Sí, sí.
Clar, de vegades ni hi ha pare, no?
Sí, clar, ara ens trobem amb un canvi en moltes situacions, no? La dona s'ha incorporat a la feina, hi ha també models de família diferents, el que tu dius, el pare no hi és, o hi ha parelles que estan formades per persones de diferents o del mateix sexe, és a dir, que ens podem trobar amb famílies molt diferents. I això també genera un canvi en la posició de l'home, no?, respecte a la situació que troba quan té fills. És a dir, que d'alguna manera l'home se sent descol·locat amb aquest paper de la mare, que és la que porta diners, és la que porta una mica tot el tema de l'organització familiar, i que, a més, ell també es pot sentir doncs, que no sap com situar-se. Ha de fer aquest paper, ha de tenir aquest paper d'autoritat, però alhora hi ha molt la idea de que el pare doncs, no ha de ser autoritari. No? I llavors aquí hi ha una dificultat a vegades per l'home per saber col·locar-se, distingir entre ser autoritari i donar... Perdó, tenir autoritat i saber guiar els fills i no, ser autor, no exercir un autoritarisme, una obligació. Eh? És a dir, que l'home se sent amb un equilibri molt precari, no? No sap exactament, en molts casos, com actuar davant d'aquest fill.
I si a sobre arriba un fill amb discapacitat, no sé si encara és més difícil per a l'home assumir aquest canvi de rol, el seu paper...
Sí, a veure, quan arriba un fill amb discapacitat, per l'home i per la dona, és una situació molt complicada, de molta crisi, però per l'home hi ha una cosa afegida, que és que, per una banda, aquesta situació de crisi a vegades queda molt, molt en l'esfera personal, íntima, no és comunicada, no és explicada. Per què? Perquè es dona com una suposició de que l'home doncs, ha de tirar endavant, ha de ser el fort de la parella, i molt sovint es carrega també amb el dolor que pateix la mare, és a dir, que és ell el que d'alguna manera es fa el fort. Però, per una altra banda, també es veu molt qüestionat el seu paper de dirigir la família. Per què? Perquè ens trobem que amb un fill amb discapacitat o amb una malaltia, sobretot en els primers anys, hi ha molta necessitat del suport mèdic. I aquest suport mèdic és el que a vegades capta, com si diguéssim, l'atenció d'aquella parella. És a dir, es guia la parella doncs, cap a la cura del fill, cap a quines necessitats tindrà, quins recursos tindrà, i el pare se sent una miqueta doncs, al marge de poder dirigir aquella parella i aquell fill que ell ha volgut, no? És a dir, que se sent una miqueta com poc situat, no? Com amb poca autoritat, no?
Podríem dir,
dirigir. I pot passar també que aquest pare, doncs, d'alguna manera, o s'involucri o deixi fer.
Llenci la tovallola.
Llenci la tovallola, sí, senyora. Llenci la tovallola i no se senti tan vinculat, eh? A veure, no podem dir que hi hagi una situació d'abandonament, però es pot arribar a donar. I jo, de fet, en la meva feina diària, veig molt sovint parelles que es trenquen justament a partir d'aquest moment, no? El pare, doncs, davant d'aquestes situacions, no pot assumir aquesta responsabilitat, se sent totalment aclaparat i pot arribar fins i tot a abandonar a la parella. O, en molts casos, també es dona, i ho veig també molt sovint, no abandona físicament aquest fill, ni a la seva parella, però d'alguna manera es distancia, deixa una miqueta la cura d'aquell fill, aquella criança, en mans de la mare. O sigui, està present físicament, però no es vincula emocionalment.
Clar, tu sovint sents pares de fills amb discapacitat que tenen preocupacions doncs, molt diferents a la de les dones.
Sí, sí. Justament perquè es crea aquesta necessitat mare-fill tan inicial i la dona té la tendència a cuidar aquest fill amb discapacitat, a vegades l'home no sap com entrar en aquesta díada, no? En aquest vincle tan fort entre mare i fill. No sap quin és el seu paper, no sap com situar-se. Però és que, a més, per el que comentàvem també, l'home té més dificultats per expressar els seus sentiments, les seves emocions, i d'alguna manera se sent allunyat, no se sent escoltat i s'allunya, prefereix mantenir-se al marge, no?, d'alguna manera. També hi ha una altra situació important amb el que preocupa els homes, no? La figura del pare sempre s'ha associat més a una persona que és capaç de tirar endavant la família, de tenir una capacitat de produir coses, no?, d'arribar a una feina, de tenir una feina, de crear una família. quan arriba un fill amb discapacitat, l'home també viu això, com, sobretot si el fill és baró, com, ho viu com una situació d'incertesa de cara al futur. No? La dona se senta més en els moments inicials i l'home té una tendència a pensar què passarà amb aquest fill quan sigui gran, perquè no podrà ser un pare, com estic sent jo, d'estirar la família, de tenir una feina que porti...
Que moltes vegades són idees equivocades.
Totalment equivocades. Per això és important que això es treballi amb les parelles.
Clar,
eh?
Clar. I com hem de fer costat, donar suport a aquests pares perquè vegin la importància de la seva figura en l'educació del fill amb discapacitat?
Doncs justament per evitar aquestes coses que comentàvem, no? de que es mantinguin al marge, de que es mantinguin més allunyats, o que ho visquin com una situació d'impotència davant d'aquest tirar endavant la família, doncs han de ser, d'entrada, molt escoltats en el seu patiment. Eh? No ens oblidem que l'home pot patir diferent, però també pateix davant l'arribada d'un fill amb discapacitat.
És un ésser humà.
Home, evidentment, no? I a vegades no se'ls escolta prou, no se'ls dona un espai, pensant que no pateixen tant. I no és cert, això. És important també reivindicar aquesta figura d'autoritat que tenen que tenir. No autoritarisme, però sí autoritat, marcar un límit, guiar, marcar què és el que es pot fer o no. Sigui un fill amb discapacitat o sense. És important, això. Reivindicar que agafin el seu paper amb més seguretat, no? També és molt important que s'enganxin a aquell fill, no? Que estableixin un bon vincle.
Que l'estimin.
Que l'estimin.
De vegades això ho soluciona tot, eh?
Sí, clar, que juguin amb ell, que el facin veure, no? La vida, doncs, a la mesura que aquell fill pot i que, evidentment, segur que és molt més de la que imaginen en un primer moment, no? I, sobretot, doncs, bueno, donar-los veu que pensin que com a pares són imprescindibles, que tot el que es pugui fer de recursos, temes mèdics, són importants, evidentment, estan a darrere de tot, però que ells tenen molta cosa a fer amb aquell fill, el qual han d'abraçar i estimar.
Molt bé, Rosana, doncs moltíssimes gràcies per parlar de la importància de la figura del pare d'un nen o nena amb discapacitat, especialment, que és bàsica, estructural, aquesta figura. Mm-hmm. I el proper mes, un altre tema.
Un altre tema.
De mares, en aquest cas?
Sí?
Sí? Bueno, vinga. No ho sé. Estem a les teves mans, ja ho saps.
Perfecte, gràcies.
Vinga, una abraçada ben forta, Rosana.
A tots.
Nosaltres continuem ara amb ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Endavant, Dolors Garcia.
Molt bona tarda, Anna. Continuem l'inici d'aquest any amb tres noves ofertes destacades. Estem fent recerca per la població de Polinyà de dos auxiliars de serveis per un poliesportiu per fer tasques de control d'accessos i recepció, així com tasques bàsiques de manteniment de les instal·lacions. S'ofereix un contracte d'obra i servei i una jornada completa per una de les posicions i per una altra jornada serien unes 22 hores i mitges setmanals. Han de tenir disponibilitat de dilluns a diumenge. També per Tarragona, en concret per la població de Tortosa, estem fent recerca d'un perfil administratiu qualificat per fer tasques de control de la base de dades relacionada amb la producció de la pròpia bugaderia industrial i gestió de personal, com són nòmines, contractacions, alta seguretat social i tasques similars. Es requereix formació universitària, preferentment en ciències econòmiques o empresarials, o formació assimilada. S'ofereix un contracte mínim d'un any a jornada completa. Per últim, per Barcelona, estem buscant un perfil de l'àmbit de recursos humans per gestionar projectes relacionats amb l'optimització de l'estructura organitzativa de l'empresa i donar suport als managers de l'àrea assignada, entre d'altres tasques de l'àmbit dels recursos humans. Es requereix formació superior relacionada com relacions laborals, administració i direcció d'empreses, psicologia, dret, així com un bon nivell d'anglès i més de 3 anys d'experiència desenvolupant tasques similars. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa i un bon nivell retributiu. Us recordem que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar, com sempre, totes aquestes ofertes i moltes més a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FCT Inserta i fins la setmana vinent.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Més informació al telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49 93 238 49 49. Anem amb més notícies.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Abans de donar pas a la tertúlia de salut mental, anem amb una important informació que fa referència a la targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Montse Faust.
La targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda serveixen des del passat 24 de desembre per a estacionar el vehicle a les places reservades a tot Espanya, independentment de la comunitat autònoma on s'hagin emès. Gràcies a l'entrada en vigor del Reial Decret que regula l'emissió i ús d'aquesta targeta publicat en el BOE. Una altra novetat de la norma és que podran obtenir la targeta d'estacionament les persones o entitats titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat sempre que prestin serveis socials.
Ara sí, comencem ja la tertúlia de salut mental, on avui volem parlar del fet de conèixer persones noves. És més difícil la cosa quan hi ha un trastorn mental pel mig? Doncs no sé què en pensaran els nostres companys, Rosa del Hoyo, Ramon Mercè, Hernán San Pietro, Estefania Trench i Félix Rocell. Bona tarda, companys.
Bona tarda.
I bon any, eh?
Igualment.
Molta salut mental per 2015. Què us sembla?
I tant, i tant.
Salut mental i molta prosperitat per tothom.
Hi ha aquesta dita tan famosa, salut, dinero y amor, la salut en primer terme. Sense
sí,
salut,
sí,
res.
Sense salut no fa res.
I a més, si és mental ja ni us explico, oi? Anem en patins
per nosaltres és vital.
Molt bé, doncs això de conèixer persones noves. Més difícil quan hi ha un trastorn mental pel mig?
Sí, perquè per l'estigma i per l'autoestigma. Tu penses, què pensarà de mi si li dic que pateix una esquizofrènia, un trastorn bipolar? Si, què li dic? Com li dic jo això a aquesta persona? Coneixes una persona i penses... I has tingut experiències que li has dit a una persona i t'ha tractat malament, o veus que ja no et tracta igual. I ja una vegada passat això, ja sempre vas amb la recança interior de ja de què farem.
Sí, bueno, a mi no em passa això, eh? La veritat és que no tinc cap mena de problema en conèixer gent nova i no estic pensant en dir-los el meu diagnòstic. Sí que si tinc una confiança més gran, pues en algun moment sortirà, en algun moment o altre, no? Amb les meves tremolors, les meves, no sé... Però no em suposa molt de problema, la veritat.
Fins fa un parell de setmanes jo pensava igual que la Trench. No, que jo no tinc cap mena de problema, no, jo no tinc, crec que ja tinc superat el tema de l'autoestigma, ho tinc molt treballat ja de fa molts anys, i que no tindria problemes de dir-ho. De fet, per això estic aquí, bueno, faig de portaveus del col·lectiu sense cap problema. Ara bé, ho vaig deixar amb la meva parella i he hagut de buscar un pis per compartir. I quan et pregunten què fas, com ho expliques això? Què dius, no? Formo part d'una associació en primera persona, de persones amb trastorn mental. De moment no ho he explicat. I penso, en algun moment s'ho he de dir. Estic en un pis nou amb
creus
una persona...
Creus que és necessari?
Sí, clar, perquè ho sabrà. Jo surto molts als mitjans. I ja, és un tema
famós.
Bastant important.
Sí.
I s'ho he de dir.
Tens el dilema ara aquí, eh?
Com s'ho explico?
Què us sembla?
Per mi, sí. Jo tinc molta dificultat per conèixer gent nova perquè tinc l'autoestima baixa. I llavors tinc la sensació de que no porto res a l'altra gent i a més penso que em poden jutjar per tenir un trastorn. Sí.
Mm-hmm. Aquesta és una mica la teva pel·lícula, no, Ramon?
Sí, és la meva pel·lícula. No us generalitzo a tothom, sinó és la meva pel·lícula.
Nosaltres estem encantats amb tu, imagina't.
Sí, en el meu cas tinc una dificultat afegida, que és que la meva síndrome d'Asperger, l'autisme, fa que tingui dificultat ja de per si per contactar amb la gent. Tinguin o no tinguin un trastorn mental. I també pateixo autoestigma i també, a més, d'alguna manera tendeixo a pensar que no valc res, una mica com el Ramon, no? No és cert, però sí que tinc una mica la sensació que no puc aportar res més que els temes que més m'importen, que són la psicologia, la salut mental en general, i que a part d'això estic buida. No tinc res més a dir.
Clar, però no sé si aquesta és una mica la vostra pel·lícula. I l'altre potser no té ment en tot això, o ve de l'experiència?
Home, sí, clar, la nostra pel·lícula segur que és, perquè és des de la nostra clar. Experiència, no? Però és que no sé què respondre't, perquè haurien de ser els altres que responguessin, no? Com ens
veuen? Com us responen, clar. Habitualment?
Jo he trobat de tot. Hi ha gent que li dius que és un trastorn mental i pràcticament ja no es parla o et deixa de costat. Hi ha gent que s'ho pren molt bé. Hi ha gent que diu, i volen ajudar-te, i volen col·laborar amb tu. Tu portes la pel·lícula, d'acord, però els altres poden reaccionar de moltes formes. He trobat gent que podia llegir el menyspreu als seus ulls. I era real aquest menyspreu.
Bueno, la discriminació existeix. El tema de que un pugui tenir, veure afectada la seva autoestima, que pugui tenir també molt d'autoestigma i que hagi de treballar aquest fet de sentir-se que no és vàlid, no significa, que diguem que és una part subjectiva, no significa que la discriminació no sigui real. Potser no en una persona concreta i particular, però, per exemple, en el cas que jo explicava abans, no? Les estadístiques diuen que el 80% i escaig de les persones no li llogarien un pis a una persona amb un diagnòstic de salut mental i que el 60% no volen ni de veí a una persona amb un diagnòstic de salut mental. Aleshores, si tu vas a compartir un pis amb una persona, com li dius això? Tens molts números que no et vulguin. Potser tant, aquesta persona no tindria problemes. Potser també porta un diagnòstic i jo no ho sé.
O sigui, per tant, amagueu en general que teniu un trastorn mental?
Jo sí, jo ho amago. Sobretot perquè hi ha molt desconeixement respecte a la síndrome d'Asperger i també perquè tinc la tendència a pensar que la resta de gent, aquells que m'envolten, em discriminaran. És cert que és una pel·lícula pròpia, que és molt subjectiu, però també és veritat que hi ha molta gent que és molt hipòcrita i potser t'estan acceptant i no és cert. Sembla que t'estiguin acceptant, et miren d'una manera determinada, et tracten molt bé, però en realitat t'estan discriminant interiorment, no?
Jo amago. Jo ho dic quan ja he començat una amistat o una relació, llavors ja em coneixen i llavors penso que no em jutjaran per tenir un trastorn perquè ja m'han conegut abans, però inicialment ho amago, sí, sempre.
Jo també ho amago.
Jo no. Jo molts cops, a veure, depèn de la situació, però no em costa gens dir-ho i és com si te gusta bien y si no también porque es lo que hay, no voy a cambiar, no?
En termes generals, i fins fa dues setmanes, no, en absolut. Jo em defineixo a mi mateix com a activista en salut mental. I potser també s'hauria de dir que el diagnòstic que jo porto no té una càrrega de discriminació tan forta com poden tenir altres diagnòstics, no? Jo porto un diagnòstic de depressió major. I quan travesses un episodi i no et trobes en el moment, doncs la gent et considera igual. En el cas de ser home, per prejudici de gènere, potser el consideren com més feble, no? Com que de caràcter no és igual de fort que la resta dels homes. Però no suposa aquest rebuig que poden suposar altres diagnòstics.
Sí, digues.
En el meu cas és curiós el fet que sí que ho amago la gent propera, la gent que em trobo cara a cara, però, d'altra banda, soc un portaveu d'obertament i estic en el grup de sensibilització, és a dir, que comunico la meva experiència, comunico elements molt, molt íntims a un públic molt general. El que passa és que no els veig la cara, no els conec. I això em resulta molt més senzill.
Jo també ho faig. Jo fa 6 anys que fas programes de ràdio, fa 10 anys que fas programes de ràdio, però una cosa és parlar i una altra cosa és donar la cara.
En el tu a tu, a la distància curta, és on hi ha més problema, potser?
Sí, a la distància curta és on hi ha més problema, sí. És on veus la reacció de les persones, és on veus com, bueno, els seus ulls, la mirada, és molt important i, bueno, la veritat és que si parla per la ràdio ens més dificultós, però és molt més dificultós dir-ho cara a cara.
No et fixis molt en els meus ulls, Ramon, que jo tinc nictasmus i no et transmetran cap informació meva, sobretot, Vinga, més cosetes. Els vostres amics i amigues sí que sabran que teniu un diagnòstic, si passa alguna cosa, això sí, no?
Sí. I hi ha alguns que et diuen, jo contigo 3 veces al año porque no puedo asumir tanta montaña rusa. I digo, pues perfecto, oye, vamos a tomar un café, ideal de la muerte. I
Estefania, tu ets una dona superpositiva, veig que ho tens tot integradíssim.
Ui, no, positiva. Si me conocieses, pero es que claro, ¿qué vols fer, no? Vull dir, cuando no te pueden asumir, no te pueden asumir, y es que yo no voy a cambiar. Uh-huh. Y hay otros que maravillosamente, y que súper contacto diario y súper bé, vull dir, cap problema.
Clar, no sé si tu no pots canviar o més bé no pots canviar el fet de que convius amb un trastorn mental.
Clar, que convisca amb un trastorn mental i que la meva intensitat, jo no sé fins a quin punt, és la meva personalitat, trastorn mental, segur que tot es barreja i tal, però a mi sí que hi ha algunes amistats que m'han dit això, no?, de que eres demasiado intensa i...
Ja.
Els meus amics ho saben i ho saben tots. I li he dit a gent que creia que era amiga que després ha resultat que no ho era. Però els meus amics de tota la vida ho saben des de fa tots molts anys.
I conviuen amb tu perfectament.
Sí. Uh-huh.
A mi em passa una cosa molt curiosa. Bueno, jo al seu moment sí que ho amagava davant de mi mateix. Jo ho sabia, però ni tan sols anava a demanar ajuda. I vaig acabar molt malament, amb un intent de suïcidi, un ingrés. Això és Vox Populi, no? I a partir d'aquí tothom ja ho sap. I em va ser una cosa molt curiosa. La gent amb la que tinc, la que comparteixo quotidianament d'aquí, no?, de Barcelona, tot perfecte. No, ho han pres molt millor del que jo m'esperava que s'ho puguin prendre. Ara bé, del meu poble original, d'on jo vinc, és un tabú. Ningú parla, no ho comenten, és un no tema.
Ho saben, però prefereixen...
Home, jo ho comparteixo a través del Facebook, publico permanentment, faig difusió, això ho veu tothom, però ningú comenta res.
Però estan amb tu, vull dir... Parlen amb tu d'altres temes.
Ah, sí, però d'aquest no.
D'aquest no. Potser no saben com fer-ho.
Suposo
com
que ve d'aquí. Suposo que ve d'aquí.
Us poseu la pell d'un altre? Clar, vosaltres teniu experiència, viviu en primera persona, sabeu com tractar-vos, com tractar una persona que estigui diagnosticada, però la resta...
Sí, la veritat és que, tot i això, hi ha molta varietat en els diagnòstics de trastorn mental. És a dir, és un món amb moltes individualitats tan diferents com les individualitats que hi ha a fora del sistema d'usuaris de salut mental, no? Però, de totes maneres, és veritat que jo crec que tenim, com a usuaris del sistema de salut mental, una sensibilitat respecte al patiment dels altres. O sigui, hem patit, i hem patit tant, que pensem que els altres poden haver patit el mateix i els tractem amb més dolçor. Per dir-ho així.
Sí, jo vols dir? Sí. Fèlix, tu tractes amb dolçó?
Jo tracto tothom a cops de peu.
Ai, veus? Això és una tertúlia, ja. Molt bé.
És una broma, eh?
Sí, ja ho sabem, Fèlix, que et coneixem. I tant, i els oients venen sentint-te molts anys ja, o sigui que... Heu mentit algun cop per amargar el vostre trastorn? Perquè una cosa és amagar-ho, una altra mentir conscientment, no?
Sí, jo he mentit, sí? Per exemple, en el meu diagnòstic. Jo tinc un diagnòstic greu, complicat, i he dit que tenia un altre diagnòstic potser que comporta menys estigma. Uh-huh. També he mentit a vegades al dir que treballo quan no treballo, perquè si començo a dir la meva situació laboral, doncs potser derivaria en preguntes subsegüents a com estic... de què visc, i bueno, a partir d'aquí sortiria potser que tinc un trastorn mental.
Uh-huh. No sé si la paraula seria mentir, realment, perquè suposo que és una forma d'autoprotegir-te, Ramon, no?
Sí, jo, a més, ho he consultat i professionals diuen que sí, que, bueno, que depèn de tu i que no és una cosa moralment incorrecta protegir-te, no? Si no vols que sàpiguen una sèrie de coses persones que no coneixes molt, i no vols que et jutgin i que donin la seva opinió, que pot ser una barbaritat, doncs, bueno, doncs menteixes entre cometes, sí.
No menteixo.
No, tampoc.
A mi m'ho va dir una psicòloga que mentís. Sí, jo vaig dir, si surto de nit, vaig a conèixer una noia, què li dic? Diu, menteix. I sí.
Jo el que faig és ometre veritats. No les dic, simplement.
Veus tu?
És difícil,
bueno,
perquè si et pregunten...
El Ramon les canvia.
Sí, això també està bé, és una bona estratègia, eh? Sí, que fes una
Llavors, clar, el tema aquest de... El Fèlix deia, no? Sortim de nit, una tarda, en plan oci, coneixeu una persona que us agrada, més o menys, i... Ostres! Què fem, no?
Doncs és un problema.
A mi em costa molt pensar... com actuar amb qualsevol persona independentment de si tinc diagnòstic o si l'he d'explicar o no,
saps? M'assuno.
Sí, em costa molt amb tothom.
El tema en si, eh? Ja és complicat.
Sí, és molt complicat per mi.
Perquè teniu parella?
Jo no.
No.
Ara no.
Sí.
No.
A veure, Ramon, tu que ets l'únic que ara té parella a la taula, com t'ho vas fer? És del sector de salut mental o no?
Sí.
Vale, o sigui que hi ha una empatia entre
sí, tots dos.
Has tingut alguna parella sense diagnòstic?
Sí.
I com ho vas fer?
Bueno, des de que em van diagnosticar vaig tenir una parella sense diagnòstic i llavors no li deia res fins que va ser de preguntes, vaig acabar dient-li sí.
I la seva reacció?
Pues va ser una reacció positiva. Es va començar a informar sobre la meva malaltia i va estar bastant bé. Sí,
potser sí. Et va entendre millor a partir de llavors.
Em va entendre millor, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Bé, llavors què fem, nois? Parlem, no parlem del trastorn?
Mentim. Som lliures.
Costa molt, eh?
Llibertat individual,
Hernán? Costa, llibertat de tot.
És molt difícil mantenir una relació en base a mentides d'una cosa tan important. Uh-huh. Molt complicat.
Bueno, i amb amics i amigues, tard o d'hora... Hem de dir-ho,
és que si no, no són amics.
Clar,
si no,
és que si no...
Depèn de la intensitat de l'amistat, no?
Sí. D'un-hi-do el tema que heu plantejat aquest cap de setmana.
Sí, té substància.
Sí, per tant, llibertat total, Hernán, per la persona que decideixi que li va millor en cada moment.
Evidentment, cadascú que, com ho prefereixi. El que vol dir-ho, ho diu, i el que no, ja serà el seu moment.
Moltíssima sort, Hernán, pel teu company. Mira, li pots ensenyar aquesta tertúlia?
Sí, segurament, podria ser.
Mira, vols escoltar-me, que ha sortit a la ràdio? A veure què. Salutacions pel company o companya de pis de l'Hernán, que és molt maco, que ho sàpigues. Vinga, un aplaudiment per l'Hernán. Ànim, que ha de comunicar la notícia. Nosaltres tornarem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries. Adéu, nois.
Adéu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.